I a mig matí, com cada dimarts, un racó de lectura. Com sempre, amb Cristina Serrano, responsable de la Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca. Molt bon dia, Cristina.
Bon dia, Sònia.
Què tal, com estem?
Molt bé, molt bé.
Com ha anat la setmana?
Bé? Molt bé, sí, sí, la veritat que molt bé.
Perfecte. Doncs, com sempre, Cristina, parlem d'activitats, parlem de novetats de la biblioteca, de la nostra biblioteca, i avui per on començarem?
Doncs mira, comencem per les activitats que tenim previstes per aquest mes de novembre.
Sí.
Mira, el dia 10, comencem el dia 10 de novembre, a les 6 de la tarda tenim la presentació del llibre del Jordi Sunyer, que es diu Vots de Poble, que ja saps que el Jordi, cada vegada que publica un llibre, és visita obligada aquí a la Biblio, el truquem de seguida.
Sí.
I doncs vindrà el dia 10 de l'11 de novembre a les 6 de la tarda a la biblioteca. Ja comencem a fer les activitats a dins de la Biblio. Amb totes les mesures de seguretat, heu de venir a rentar-vos les mans amb el gel hidroalcohòlic a l'entrada, amb la mascareta en tot moment posada, i intentarem mantenir la distància interpersonal, encara que ara ja no és obligatori si tothom porta la mascareta, però bé, ho farem així.
Perfecte, vale? Molt bé.
El dia 15 de novembre, a les 6 de la tarda, ens atem al Legiteatre amb l'Octavi Formatger, que és el conductor, i aquesta vegada comentarem l'obra La Víctor C, una aproximació lliure a la seva figura i als seus contes, que et llegeixo la sinopsi.
Molt bé.
Vale? Diu, un dormitori, un llit gran i blanc, una dona dins el llit, amb una camisa de dormir també blanca. La gran escriptora ha decidit passar el llit els seus últims anys. Del llit estan rep tothom, família, amics, periodistes. Ofereix una imatge de dona fràgil i sovint es defineix com una aficionada en això de l'escriptura. Però això és veritat? Qui és realment la dona del llit, Víctor Català o Caterina Albert? O cap de les dues? A partir dels seus contes i escrits, més o menys autobiogràfics, i d'alguns episodis de la seva vida, la Víctor C. és un intent d'aproximació a la figura de l'autora empordanesa. L'època en què va viure li va comportar un seguit de limitacions i prejudicis que ella va trencar la seva manera, i amb una premissa clara, ser sempre mestressa d'ella mateixa. Com a dona i com a escriptora, la Víctor C. va ser sempre fidel a aquest anhel de llibertat.
Molt bé.
Doncs aquesta obra és la que estan fent actualment al TNC, al Teatre Nacional de Catalunya, i ja et vaig comentar la setmana passada, ho torno a repetir, que ara aquest any fem sortides per veure totes les obres del TNC.
Sí.
No totes les comentarem al Legit Teatre, però anirem a veure, tenim la possibilitat d'anar a veure totes.
Molt bé.
I no cal que siguis al club de lectura del Legit Teatre per poder anar-hi. L'únic que has de tenir és un carnet de biblioteca, de qualsevol biblioteca del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, de la Generalitat, perquè amb això et fan un preu especial per anar a veure les obres del TNC.
Molt bé, per tant val la pena aprofitar-ho, eh?
Sí, només dic que la sortida per veure la Víctor C. seria el diumenge dia 7 de l'11, que queden 6 places i que si voleu venir heu de córrer i apuntar-vos aquí a la biblioteca.
Vale?
Us dic el telèfon, el 977 80 99 42.
Molt bé.
Anem amb autobús i l'autobús sortirà des de Torredembarra i el viatge i l'entrada val 38 euros.
Molt bé, perfecte.
I l'entrada al Caixa Fòrum, que també es farà una visita anterior al Caixa Fòrum. I és a la tarda, aquesta és a la tarda. I després, abans, el dia 3 de l'11, que és diumenge, tenim la possibilitat d'anar a veure la de nosaltres, l'obra Nosaltres, però anirem matinal i anirem en tren.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
Vale, val 12 euros, aquesta.
D'acord.
Que també us podeu apuntar. Perquè nosaltres ens fem responsables de comprar les entrades des d'aquí.
Molt bé. Molt bé, molt bé, Cristina. Doncs a tenir-ho en compte, eh? Qui vulgui ja sap.
Sí, que truqui a la biblioteca o vingui i s'apunti.
D'acord.
I si vol més informació també li donarem. I què més? Doncs mira, el dia 24 de l'11 fem el club de lectura de novel·la, que aquest cop comentarem La llum de l'impostor amb la seva autora, amb la Maria Teresa Duc, que és l'autora de capçalera de la biblioteca.
Molt bé.
I què més dir-te? Que encara queden dos llibres, que si algú vol apuntar-se queden dos llibres, que vingui, els agafi, i el dia 24 de l'11 ens veiem amb l'autora del llibre. I, bueno, l'última activitat que tenim prevista per novembre és que el dia 29, que és dilluns, ens reunim al jurat del concurs literari, del novè concurs literari, per deliberar i per veure quins són els guanyadors d'aquesta nova temporada.
Ah,
temporada
molt interessant,
diu.
Sí.
Temporada es diu també, els concursos?
Bueno, nova edició, potser, no?
Potser, és que temporada em sona molt malament.
No, nova edició, no?, del concurs.
Sí, això és.
Molt bé.
Llavors, recordar que el tema és l'amistat, recordar que les bases les podeu trobar a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'apartat biblioteca, i recordar que n'hi ha quatre categories: la d'adults, que és per més de 18 anys, juvenil, de 15 a 17, fetge al 2021, cadet de 12 a 14, infantil de 9 a 11.
Molt bé, doncs...
I l'admissió de textos fins al 19 de novembre.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs ja ho saben, que tothom pot participar, encara?
Sí, encara queda.
Molt
fins al dia 19.
Fins al dia 19.
S'ha d'enviar per correu electrònic a arxiu@rodabarà.cat.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs, au, l'amistat, eh?
L'amistat, sí. I els premis?
Interessants també, digue'ls.
Doncs mira, el tercer premi són 50 euros més un llibre, el segon premi 100 euros més un llibre i el primer premi 150 euros més un llibre. Així que tothom que participi i molta sort.
Exacte. I també tenim novetats, no?
Sí, tenim novetats.
Molt
mira,
bé,
he portat dos novel·les en castellà i tres novel·les en català.
Mm-hmm. Molt bé, per on començarem, Cristina?
Vinga, comencem per castellà.
Vinga.
Mira, el brindis de Margarita, de Ana Alcolea. Leyeixo la sinopsi.
Mm-hmm.
Y Margarita, escritora de éxito, vuelve a su ciudad natal para vaciar la casa de sus padres, un piso de los años 60 en un barrio obrero. Mientras, los medios de comunicación retransmiten la exhumación del cadáver de Franco, que marcó la vida de tantas generaciones de españoles. De las cuatro personas que vivieron en la casa, solo queda Margarita. Su abuela, su madre y su padre han ido muriendo por ese orden. Es hija única y debe realizar la tarea ella sola. Ni su marido ni su hijo la acompañan en ese viaje tan extremo que es el de recorrer los vacíos personales. Los olores que aún permanecen en la ropa, el sabor de la quina Santa Catalina, los viejos pasaportes, los libros, la van transportando a diferentes momentos de su pasado vividos en el piso. Los reproches a sí misma y a los fantasmas de los muertos que viven en su memoria se mezclan con la historia en la que se enmarcan su vida y la de su familia. Una abuela que vivió todas las guerras del siglo, una madre y un padre que se criaron en una posguerra castradora de sueños, y ella, la protagonista y narradora en primera persona, que tenía 13 años cuando murió el dictador. Sus recuerdos llenan la casa vacía, y a través de ellos entiende mejor las actitudes de su familia y de ella misma hacia todo lo que estaba pasando en aquellos años de la transición. I mira, tenim opinions d'autors molt importants, com ara l'Alejandro Palomas, que és un escriptor que a mi m'agrada moltíssim.
Mm-hmm.
Diu, sus palabras pellizcan el corazón y nos acompañan a nuestra propia esencia, a lo que fuimos y a lo que somos. És un llibre també molt recomanat, la Anna Alcolea agrada molt.
Sí.
N'hi ha molts lectors a la biblioteca que ens demanen les novel·les noves de l'Anna Alcolea.
Mm-hmm.
I bueno, aquesta és la seva última novel·la.
Perfecte, doncs, ja ho sabem pels... A mans d'aquesta autora, doncs, la trobaran a la biblioteca, eh?
Mm-hmm, sí.
Perfecte.
I ara he portat una altra novetat d'una altra autora que ens demana moltíssim, que cada cop que treu una novel·la i treu novel·les com a xurros, l'hem de comprar, i aquesta es diu Fue un beso tonto, de la Megan Maxwell.
Ah, sí.
La Megan Maxwell és mega coneguda.
També triomfa, eh? També triomfa, eh?
Molt, 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 molt. És novel·la romàntica i té lectors de totes les edats,
Molt bé.
Diu, esta novela reúne varios requisitos para pasar varias horas entretenidas. Dos chicas de un barrio madrileño que son policías y dos médicos escoceses adinerados que se conocen después de un operativo especial. Si a eso le añadimos una madre estirada que se cree Dios, vestida de Chanel, y una abuela con su mejor amiga que son la caña, ya tenemos el cóctel perfecto para divertirnos. Un beso tonto es una mezcla de pasión, amor, celos, traiciones, risas, misiones encubiertas y mucho más.
Molt bé. Doncs pels lectors o lectores, no, més aviat, de Megan Maxwell.
N'hi ha de tot, no creguis, sí. Però sí, són,
sí,
més lectores, sí. Però n'hi ha de tot, també n'hi ha lectors, també té lectors, sí.
Molt bé.
Bueno, per gent que vulgui passar una bona estona,
exacte,
que vulgui tenir una lectura fàcil, aquí tenim, jo crec que totes les novel·les de la Megan, totes.
Mm-hmm, sí, d'acord. Què més, Cristina?
Doncs ara comencem per les novetats en català. Mira, Llum de febrer, de l'Elisabeth Strout. Et llegeixo la sinopsi. Diu, eixuta, rondinaire i franca, i malgrat tot ha captivat els lectors d'arreu del món. Amb els anys s'ha endolcit l'Olive Kitt Rich. Te'n recordes del meu poder d'idiomes, Sònia? Doncs pues aquí està. Doncs encara té aquell caràcter ferèstec i continua dient clarament el que pensa. Però a mesura que s'ha apropat a la bellesa, la vida li ha canviat. Quan menys ho espera, troba un últim company de viatge, al costat del qual seguim els seus intents d'entendre's a si mateixa, la nova situació que viu i les persones que l'envolten. Amb perspicàcia i empatia, l'Elizabeth Strode dona veu a un personatge únic que ens parla de la vida quotidiana de Crosby, el petit poble costaner de Maine, on sembla que no passi mai res, tot teixint personatges delicats i complexos, però excepcionalment propers, les vides dels quals contenen un món sencer. Llum de febrer és una novel·la profundament commovedora sobre l'amor, la pèrdua, el penediment, les complexitats del matrimoni i el pas del temps.
Molt bé.
Bueno, i una altra novetat és l'última novel·la de l'Albert Pijoan, que és el trentè Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pinisoler, que es diu Tsunami. Uh-huh. I també és un llibre que està tenint molt d'èxit, s'agafa moltíssim aquest també. I, bueno, l'Albert Pijoan, et dic, que és nascut a Calafell. Va néixer a Calafell l'any 1985. És llicenciat en Ciències Polítiques i en Filosofia. Ha publicat la novel·la El Franc Tirador amb l'editorial Angla l'any 2014. L'inclassificable Ramon Llull, Ara i Aquí, el 2016. I el llibre de relat Seguiràs el ritme del fantasma jamaicà, el 2017. Ha publicat i estrenat una quinzena de peces teatrals i dramatúrgies, algunes de les quals han tingut trajectòria internacional com l'Escola de Gossos, Nix Tu, Simona o Mort d'un pare vietnamita. Ha publicat relats en múltiples reculls i antologies i també ha sigut traductor de moltes obres. Doncs res, aquest és de l'Albert Pijoan, el nostre veí de Calafell.
Molt bé, doncs també està molt bé recolzar, no?, aquests autors propers.
Sí, sí, i tant. Nosaltres fem molta compra d'autors propers i la veritat et dic que tenen molta acollida, molt bona acollida, sí. I a la que podem també els portem aquí a la Biblio com el... Ai, t'ho diré, a més la meva memòria, si no m'ho apunto, com el... Bueno, ja t'ho diré demà. Vinga, et llegeixo la sinopsi.
Digues.
Eren joves i ho tenien tot. Eren joves i no creien en res, perquè ho eren tot i no tenien res. Eren joves i eren tres. I tots tres compartien llinatge, sang, destí i motlle. Eren orfes i eren reis, i aquest matí de Nadal, abans de clofar-se a la terrassa, els pares de tots tres els han fet anar amb l'estómac buit i els ulls lleganyosos al despatx principal de l'hotel. I al mig del despatx, acabada de desempaquetar, els dos camàlics bruns, encara trenquen fustes i fent pilotes amb el paper d'embalar, veuen una estàtua, i els tres pares diuen als tres hereus. I ha arribat, i tres a una banda i tres a l'altra, encerclen l'elefant de marfil, de 1,20 m d'altura, més mig metre de trompa erecta. Això és un fragment de la novel·la.
Caram.
Espera, i diu, hi ha dies en què la vida és bella, bellíssima, n'hi ha d'altres, en canvi, que sembla un infern. Això ho descobreixen tres cosins, fills dels tres germans fundadors d'un grup turístic amb hotels arreu del món. Als 18 anys gaudeixen com mai i com ningú durant la inauguració del nou hotel a Sri Lanka. Festes, alcohol, submarinisme i passatges exòtics, luxe asiàtic, ebris de tota la inconsciència de la joventut i de les facilitats econòmiques al seu abast. Però les coses canviaran dràsticament quan una alerta de tsunami s'escampa per tots els racons de l'oceà Índic. En qüestió de minuts hauran de deixar enrere l'illa i les bretolades que hi han perpetrat. Som al 2004 i aprendran que totes les accions tenen conseqüències, per a bé o per a mal, i que aquest segurament no serà el darrer tsunami de les seves vides.
Molt bé.
La veritat que és una novel·la molt, molt, molt recomanable, eh? Molt recomanable. Fa pensar i, bueno, segurament està basat en un fet real, segur.
Sí, 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 molt probable, eh? Molt probable.
Sí, sí, sí.
D'acord.
I, bueno, l'última obra que he portat, sí, del Sebastià Portell, Les nenes que llegien al lavabo. Mira, Sebastià Portell va néixer a Ses Salines l'any 92, escriu des de i sobre les fronteres textuals i vivencials, és autor de les novel·les Ariel i els cossos, publicada el 2019, i el dia que va morir David Bowie, el 2016, amb què va guanyar el Premi Time Out Barcelona, el creador de l'any, dels contes de Maracaibo, el 2014, i de diverses obres teatrals com Un torrent que era la mar, del 2013, Premi Ciutat de Badalona de Teatre. Doncs, Aquest és el Sebastià Portell.
Mm-hmm, molt bé, també.
Diu, quin va ser l'últim cop que vas llegir el que realment et venia de gust? En plena nit, de matinada, al lavabo o sota el llum furtiu de la nostra habitació. Per no fer esport, per no fer els deures o perquè senzillament no ens venia res més de gust. Tots els actors i escriptors hem estat infants un dia i molts de nosaltres ens hem vist obligats a mantenir la nostra passió en la més estricta intimitat. Hem estat nenes que llegien al lavabo, entre l'amagatall i l'aventura, i llegien i escrivíem exactament allò que volíem en cada moment. Què ha passat, però, des d'aleshores? Quan va ser que ens van començar a dir que era legible i que no? Què es podia escriure i que valia més que guardéssim dins el calaix? Entre l'assaig i la narració, entre la reflexió i la vivència, les nenes que llegien al lavabo és un clam a la llibertat en la lectura i l'escriptura, un recorregut pels episodis de la memòria més íntima i alhora col·lectiva de totes aquelles persones amants de la literatura que ja adultes s'han atrevit a llegir i escriure lluny de cànons i mirades de reull.
Doncs també sona molt interessant, eh?
Sí, sí, la veritat que sí. Tot el que porto, Sònia, sempre t'ho dic.
Sí, 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 però sempre hi ha... Clar, no tothom interessa en els mateixos temes, evidentment,
sí.
No?
Cert, cert, cert. Sí, sí, sí. Doncs aquí a la Biblia, que tenim una mica de tot, segur que tothom troba el seu.
I tant, i
però
tant,
que
tant.
Sí, aquestes que porto són o perquè s'agafen molt, són novetats que s'agafen molt, sí. O perquè són molt interessants i són molt desconegudes.
Mm-hmm. D'acord, molt bé. Alguna coseta més?
No,
ja està. Ja està bé per avui?
Sí.
Molt bé. Doncs ens trobem la setmana vinent, Cristina.
Molt bé.
Gràcies per ser amb nosaltres. Que vagi
molt bé.
Gràcies. Adéu.
Adéu.